Al matí, amb Raquel García.
En els darrers anys ha sortit a la llum pública una realitat que fins ara estava molt silenciada als mitjans de comunicació i a la vida en general. Què passa quan una família els fills maltracten els pares, ja sigui de manera física o psicològica? Segur que és una resposta que tots plegats ens deixa bastant afectats i precisament per fer front a aquesta realitat va néixer fa poc més de 2 anys l'Associació de Familiars d'Afectats per Trastorns de Conducta, la FATRAC, i la Maria Barceló, que és sabadellenca, n'és un membre. Molt bon dia.
Bon dia.
Maria, explica'ns com arribes a la FATRAC i quin és l'objectiu d'aquesta associació?
Aquesta associació doncs recull sobretot famílies, bueno, es diu AFATRAC perquè és una associació de familiars afectats per trastorns de conducta. Tots ells tenen problemàtiques a casa de fills o filles amb trastorn conductual, que el diagnòstic pot ser diferent per cada un d'ells, però el trastorn és el mateix. Ja fa 2 anys ens va néixer aquesta AFATRAC i al principi érem unes 10 famílies i ara ja som més de 100, perquè són nois i noies que poden ser biològics o adoptats, que ja a la infància presenten una alteració de comportament, però sobretot a l'adolescència. Sol coincidir també amb el trastorn, amb el consum d'alcohol, cannabis o altres substàncies additives. La major part són majors, hi ha graus més grans i més petits, però presenten un gran consum al cànnabis, quasi bé tots ells ho presenten. Llavors, doncs, són nanos que dins la família presenten violència, les famílies estan molt desesperades, no saben què més fer, la societat no els ajuda, no hi ha res per ells, i aquesta associació, doncs, també tenim com a... Posem, doncs, d'entrada, diguéssim, en el món polític per trobar coses per ells, perquè si no la societat, la salut mental i tot això no t'ofereix res. Ara, aquest any, hem de donar gràcies a la Magda Casamitjana, que ha lograt posar en marxa un projecte, que és un projecte per casos complexes, que són nanos que tenen no només un trastorn mental, que en tenen dos o més, diguéssim, poden tenir un trastorn mental però amb consum o amb altres coses. Llavors, doncs, aquests nanos, què els hi passa? Que ells abarquen no solament la salut mental, sinó que abarca, doncs, la Conselleria d'Ensenyament, de Justícia, de família, i llavors en aquest projecte és molt interessant perquè abarcarà totes aquestes conselleries i no solament de salut mental. I esperem, doncs, de poder oferir alguna cosa a aquests nanos, perquè, esclar, hi ha famílies que aquests nanos van creixent. N'hi ha que els tenen de 12 i 13 anys, però ja n'hi ha de 30 i 35. I això, doncs, és un gran patiment, perquè aquests nanos, el problema és que estan al carrer, o a la presó o al cementiri. Una sortida no hi és. Ja n'hi ha al cementiri, n'hi ha uns quants a la presó i també al carrer. Perquè com que no hi ha un lloc on els puguin acollir, on se'ls pugui tractar i se'ls pugui donar alguna cosa que els hi fa bé, al final acaben al carrer. I el carrer és un desastre.
Clar, penso viure una situació d'aquestes característiques també ha d'afectar molt, moltíssim els pares, no? Pel sentiment, penso, fins i tot de culpa, no? De pensar, doncs, aquella sensació de que no has fet bé les coses, no? Que per arribar a aquesta situació, suposo que també és l'objectiu, no?, de l'associació, oferir, doncs, aquest recolzament.
Sí, sobretot, ara no és que podem oferir grans coses, però sí, és un recolzament entre nosaltres. A mi personalment l'associació m'ha ajudat moltíssim perquè t'ajuda, doncs, no sé, a participar amb el patiment dels altres i els altres en el teu, i al mateix temps a conèixer més aquests nanos, a donar-te compte que no són uns gamberros, com molta gent creu, que són nanos que necessiten una ajuda perquè tenen un problema mental, que és difícil de detectar, o una persona que no els coneix, la primera cosa que et diu, aquest hauria d'anar a trencar pedra del dematí al vespre, perquè són uns gamberros, i en canvi no és així. Són nanos que tenen una problemàtica mental i això és molt difícil per ells i pels pares. Perquè saps què passa? Que, esclar, això ja quan comença ja l'edat de petits, quan van al col·le. Perquè quan van al col·le és un fracàs escolar total. Els treuen del col·legi i ells es pensen que els hi fan un càstig en els nanos. I el càstig el donen als pares. Perquè els nanos, ells estan feliços d'estar fora. Són els pares els que pateixen això, que el fill no va més a escola. Però els nanos és un premi que els hi donen. Llavors comencen a anar al carrer. Del carrer, de seguida ja coneixen persones una mica diferents, perquè si estan al carrer és perquè no van al col·le, i d'aquí el consum és un pas. I el consum, per ells, doncs, sobretot en aquest moment de creixement on el cervell encara no està format, és una cosa desastrosa, perquè això els hi provoca moltes vegades, no dic a tots, però a moltes, els hi provoca unes crisis d'agressió bastant fortes que poden arribar a fer mal. I ells no en són conscients. Aquest és el problema greu, no? Que tenen això però no en són conscients.
Clar, ells no són conscients, tenen tots aquests patrons de conducta, no?, que comentaves, joves, amb fracàs escolars, amb comportament, suposo, impulsiu, desafiant, no?, amb aquesta manca de responsabilitat i amb aquest consum moltes vegades de substàncies que suposo que no ajuden, no?, a millorar la seva conducta. Què es pot fer? Clar, perquè penso que l'objectiu de la vostra associació és també aquest, no?, pressionar a les administracions perquè es facin càrrec, no?, per intentar doncs, tenir més protecció, més tractaments.
Sí, jo crec que de coses se'n poden fer moltes. Per exemple, la setmana passada vaig estar a un hospital de dia de Nou Barris i vam estar parlant amb el metge d'allà. Bueno, va ser una cosa extraordinària. Tant jo com la Montse, que hi anàvem totes dues, vam sortir molt, molt esperançades, perquè ell diu, coneix molt bé la problemàtica d'aquests nens, i va dir que el que s'hauria de crear era un hospital de dia per casos complexes, només per ells. Llavors jo crec que això podria ser, almenys començar a ser una petita solució, perquè molts d'aquests nanos estan a casa. Hi han familiars, pares o mares, que quan tu els veus tenen un morat cada dia en un lloc diferent, perquè venen picats pels seus fills, o hi ha cases completament destrossades pels nanos, perquè quan es posen així i si ells volen una cosa, tu els hi has de donar. Si no els hi dones, ja l'hem liat i grossa. Llavors, no, si hi hagués un lloc així, no, començar, i que on poguessin anar com a hospital de dia, que allà els tractessin i al mateix temps els hi fessin fer coses, crec que això ja seria un pas bastant endavant. Esperant que es pugui crear alguna estructura a on ells puguin viure, puguin treballar, perquè clar, són nanos que també, aquest és un altre problema, és molt difícil trobar feina per ells, perquè són nanos que no són constants, no? Però això ja ho porta ells, no és que ells vulguin ser-ho, però la malaltia mateixa ja els hi porta. Llavors trobar feina per ells és molt, molt difícil. Certament, quan treballen estan molt millor, perquè emplenen més el dia, molts d'ells tenen una motxilla de dolor molt gran amb la que han de conviure, i això ja per ells és molt difícil, perquè és difícil portar una motxilla de dolor com la que porten ells. Llavors, doncs, ajudar-los. Després també què passa? Una altra cosa és que el servei, la salut, el servei sanitari, certament últimament està fent moltes coses, però encara està bastant enrere, perquè quan tu vas a un psicòleg o un psiquiatre de l'administració, doncs et donarà la visita cada 2 o 3 mesos. I aquests nanos no poden tenir una visita cada 2 o 3 mesos. Potser més endavant, quan estan més tranquils i més regularitzats, tu els hi pots donar una visita així. Però al principi els haurien de veure, ja no dic cada dia, però cada setmana. I haurien d'estar en algun lloc on se'ls hi puguin donar uns límits, perquè el problema d'ells és el límit. Si no tenen límits, és un desastre. És un desastre.
Clar, expliquem també doncs, com són les famílies que formen part de la vostra associació, no? de FATRAC, perquè potser moltes vegades hi ha com la percepció de que són famílies desestructurades, amb un nivell econòmic baix, i suposo que aquesta és una problemàtica que afecta famílies de tot tipus.
Mira, el ventall és enorme. Jo diria que com a mitjana som famílies d'un benestar social mitjà. No som ni molt altes, però tampoc baixes, el més normal. Són famílies que hi ha nanos naturals, i n'hi ha molts, potser més que no pas naturals, són adoptats. Són famílies que s'estimen moltíssim els seus fills, que han fet de tot per ells, però realment de tot, de portar-los en centres, gastant moltíssim, que molts s'han endeutat i demanat hipoteques per poder pagar el centre d'aquests nanos, que no han servit per res, per res. I a més et diré que aquí hi ha una cosa molt curiosa, que és que moltes d'aquestes famílies, els pares, davant d'aquesta problemàtica, se'n van. I es queden les mares soles. No en molts casos, però hi ha aquests casos. Com el pare no se'n va, però que el pare pues, és absent. Amb tota l'associació, que som aquest centenar de famílies, pràcticament homes que estan al punt del canó, per dir-ho, són tres. Els altres són tot mares. Jo crec que això la societat s'hauria d'interrogar, perquè és bastant fort que sigui sempre la dona la que té, la que aguanta, no? I passant pues, el que passen.
Clar, mares desbordades, no?, que veuen aquesta situació, no sé en quins casos podrien doncs, també incorporar-se a la xarxa de salut mental, no?, tots aquests joves.
No, és que ja estan a la xarxa de salut mental molts d'ells, ja hi són. El que passa que salut mental no està preparada per poder-los ajudar. No entren dintre els clixés que té la salut mental. Per això la Generalitat ha creat aquest programa, que té un nom molt llarg i raro que ara no me'n recordo, però bueno, és especialment per nanos amb patologia complexa, no? Que tenen més d'una patologia, que no tenen només, per exemple, esquizofrènia. Poden tenir esquizofrènia i consum de cannabis o alcohol. N'hi ha molts amb el símptoma de SAPT, aquesta de l'alcoholisme fatal, que aquests quasi bé tots venen de Rússia. També n'hi ha de naturals d'aquí, però molts menys. Vull dir, jo crec que la societat en aquest moment no està preparada per assumir aquestes problemàtiques d'aquests nanos. I s'ha de preparar, perquè cada dia són més, i ja com et deia abans, són els futurs delinqüents. Si no els ajudem ara, ens queixarem d'aquí uns anys perquè tenim molt delinqüent, i molts d'ells seran aquests nanos. Però a part d'això, jo crec que és molt important també de treballar per poder-los donar una vida digna, no? Perquè ells també se la mereixen. Molts d'ells neixen amb aquesta motxilla que se l'han trobat, no és que se l'han creat ells, se l'han trobat pel sol fet de néixer.
Clar, és una problemàtica que, com deies, no? Que aquesta societat no està preparada, no?
No.
Manquen doncs, recursos, penso, clar, fins i tot a les escoles, no? Com es poden detectar aquests casos, no? Perquè potser doncs, s'impliquin més amb les famílies i que s'intenti doncs, readreçar, acompanyar, no?, aquests joves.
Jo penso que aquests nanos ja des de petits es pot intuir alguna cosa. Són nanos que tu... És impensable que els facis estar sentats 4 hores davant d'un pupitre. No poden.
No poden, i per això quan es comporten malament, no?, se'ls fa fora, com deies, i això incrementa encara més aquella problemàtica, no?
Claro. Aquí jo crec que el sistema educatiu hauria d'avançar una mica i veure que certes tipologies de nanos, quan es veu que no poden estar assentats en una taula que es veu que necessiten altres coses, els hauria de poder proposar altres coses. No sé, per exemple, ensenyar-los fusteria, ensenyar-los electricitat, ensenyar-los coses que els tinguin ocupats manualment i que ells puguin, no sé, que expressin un interès per aquestes coses. Perquè jo crec que no tot s'acaba assentats en una aula per poder ser educats. Es pot educar de moltes maneres. i crec que el servei educatiu hauria de pensar en aquestes altres possibilitats. Hem sabut que, no et sé dir quin país és de l'estranger, que ho fan això, ho comencen a fer, i realment ha tingut molts bons, però no, vull dir, molts bons resultats.
Uh-huh. En aquest sentit, com els ajuda amb ells? O sigui, quan comencen doncs, a trobar una sortida, no?, a aquells estudis, potser doncs, que no es veuen tan exclosos, no?, de la societat, suposo que millora o no la seva conducta?
Mira, jo això ara no t'ho sé dir ben bé, perquè encara no ho hem experimentat uh-huh. des de petits, no? El que sí et puc dir és que són nanos que tenen una autoestima baixíssima, però molt, molt, molt baixa. I això pues, crea bastants problemes, perquè jo ho veig el dia que el meu fa alguna cosa bona i que jo li dic, ostres, ho has fet bé, estic contenta. Veus que aquell nano en la mirada té una brillantor que no la té normalment, no? Perquè està content de que ha fet alguna cosa ell per si mateix. No? Llavors doncs, seria donar-los aquestes possibilitats, que moltes vegades, ja et dic, costa molt poder-los donar, perquè la societat no et dona res, al contrari, està molt en contra d'aquests nanos. I crec que aquí el que s'ha de fer és una gran sensibilització d'aquest problema, que no són nanos dolents, perquè has de pensar que són nanos magnífics, són d'un molt carinyosos, però molt... Ara, quan els hi agafa el tornet, llavors són agressius i poden fer mal.
A més, aquesta problemàtica podríem dir que només, em sembla que segons dades que vam veure, només un 10% dels casos surten a la llum, no? Que vosaltres teniu doncs, aquest centenar de famílies, però que potser és un fenomen que passa moltes llars i que no s'explica, o que tampoc busquen aquesta ajuda, o fins i tot els pares no denuncien, no?, els seus fills.
Sí, sí, jo crec que això està molt amagat encara, perquè els pares, vulguis o no, encara tenen por de l'estigma pel fill, no? Llavors prefereixen callar. Nosaltres ho hem vist algun cop, doncs, que hem sortit a la llum o per ràdio en algun lloc o diaris o així. Després és un continu de trucades de gent que sentint-nos se sent més forta per poder sortir a la llum i dir jo tinc això, jo tinc allò. Llavors, per ara, procurem ajudar amb el que podem, però molt és un tenir-nos un al costat de l'altre per plorar o per riure junts, no? Esperant, doncs, que puguem crear de mica en mica, se'ns van obrint portes, ara doncs, ja coneixem la part jurídica doncs, més com va, la part sanitària de salut, doncs, també hi ha algun hospital amb algun metge que és més, com se'n diu això, més afí a nosaltres, no?, que ens ajuda, però està clar, la trajectòria és molt llarga, i la gent doncs, hauria de començar a acceptar i a veure que no tots els nanos que són així o que es comporten d'aquesta manera són delinqüents, que darrere d'ells hi ha una família que els estima, que els estima moltíssim, que està fent de tot per ells i més, però és clar, tantes vegades estàs desbordat i que no saps realment com fer-ho.
Com reconduir, no?, aquella situació. També en un darrer esglaó, l'administració de justícia també té molt a veure, no?, perquè molts d'aquests casos acaben als jutjats. Com acaben? Què és el que després, doncs, un cop s'arriba doncs, a judici?
El jutjat, no? Doncs mira, ja et dic, n'hi ha que estan a la presó. Hi ha precisament una mare que l'altre dia li van demanar com estàs? Diu, mira, diu, ara estic bé perquè tinc el nen a la presó. Estic més tranquil·la. Jo crec que si una mare ha d'arribar a dir que està més bé i que està tranquil·la perquè el seu fill està a la presó, vol dir que hem superat un límit que no es tenia de superar.
Explica'ns el teu cas en concret, per què vas a fer-te doncs, d'aquesta associació, no?, i què és el que et va passar.
Bé, el meu cas concret és que, mira, jo no són els meus fills, són els meus nebots, es va morir el meu germà d'infart fulminant i es va morir la meva germana també, ai, la meva cunyada d'infart fulminant, i el jutge em va deixar els tres nanos que tenien. Des del principi doncs, ja vaig començar a veure que el petit tenia problemes, malgrat no sapiguéssim res tota la família, pel problema que dèiem abans, no?, que les famílies no diuen res per por a l'estigma.
Per vergonya, per culpa.
Sí. Llavors, doncs, la cosa es va anar fent més grossa, va començar a haver-hi violències a la família i el varen portar a un centre. Allà va estar quasi bé 2 anys va ser un desastre. Tots aquests centres privats, jo crec que espero que la Generalitat de mica en mica els vagi tancant i els faci públics, perquè són un menjar cèntims, 4.000 euros al mes, doncs no et dic. Aprofitant-se doncs, també de l'assegurança escolar, però quan aquesta s'acaba has de pagar tu. I hi ha gent doncs, que ha hipotecat les cases i el que té. Llavors doncs, va estar allà i jo diria que aquell temps allà va ser un descans per nosaltres, perquè no el teníem a casa. Però ell va tornar sapiguent coses que mai sabia. Ara és una enciclopèdia de la droga, les sap totes, sap el que produeix cada una, bueno, coses que abans era impensable. Quan va sortir d'aquest centre, ens va semblar que era millor, perquè aquest centre era un centre tancat, portar-lo a un centre obert, perquè hi hagués una mica un passatge abans de tornar a casa. I aquell altre centre va ser allò de la gota que fa trabucar el got. Allà, pel sol fet de que fos obert, doncs el nan sortia al dematí i tornava al vespre. Sí, tornava, a dormir amb caixers automàtics, amb bancs dels parcs, amb tot el que tu vulguis. Tenen una capacitat de sobrevivència impressionant, impressionant, quedes realment parat. Fins que al final, doncs mira, vaig decidir de portar-lo aquí amb mi perquè no anava bé. Va venir aquí amb mi, vam estar bé 2 mesos fantàstics, després li vaig dir que marxés perquè hi van començar a haver-hi problemes. Ell també viu aquí a Sabadell, en un pis sol, i ara doncs està, diria, bastant bé, no regulat, va al psiquiatre, es pren la medicació, vull dir...
Continuem conversant amb la Maria Barceló Sabadellenca i membre de l'Associació de Familiars d'Afectats per Trastorns de Conducta. Doncs, com dèiem, una problemàtica que va a l'alça. Moltes famílies doncs, veuen doncs, com els seus fills amb problemes de conducta, a vegades també amb problemes de consum de substàncies, doncs, veuen com tenen problemes i els maltracten física i psicològicament. Maria, ens estaves explicant també doncs, el cas del teu nebot. No sé quan va començar la teva situació, no sé si potser creus que el fet d'haver perdut els seus pares també doncs, el va afectar d'alguna manera.
Jo penso que ell segurament és un nano adoptat, doncs ja portava una motxilla darrere. Morir-se els pares adoptius van augmentar aquesta motxilla. I com tants d'altres, aquest dolor és molt difícil de conviure amb ell i llavors doncs, busquen... com en sortir-se'n, i el cannabis pot ser una d'aquestes sortides. Segurament ell ja tenia una problemàtica, jo penso, genètica, perquè moltes vegades això és genètic, t'ho portes a dintre, i el fet del consum, això doncs t'ho augmenta bastant.
Clar, jo no sé quan vas decidir, doncs mira, buscaré solucions, saps? Intentaré buscar ajuda.
Bueno... els seus pares es van morir que ell tenia, em sembla, 11 anys i ja de seguida, perquè em vaig donar compte que hi havia problemes i de seguida ja vam buscar ajuda. Primer amb psicòlegs o així i després doncs, vam trobar aquests centres i el vam portar allà perquè estàvem desesperats, no sabíem què fer i pensàvem que fos el millor per ell. Avui ja no n'estic tan convençuda. Diria el contrari.
Sí? Com comencen, però, les agressions? Comencen les agressions verbals i després comencen les físiques?
Sí, sobre el primer verbals, però saps, quasi bé ja van lligades, verbals i físiques, sí. Tot i que jo diria que ara les físiques són moltes menys, potser perquè ell ha començat a prendre consciència, no?, de que té... aquesta problemàtica i llavors doncs, se sap contenir molt més.
Clar, perquè això et anava a preguntar, ell és conscient de la seva conducta, d'aquest maltractament?
Ell és conscient que té això, però no és conscient quan se li escapa. I se li escapa doncs, generalment quan ha consumit. Quan ha consumit jo ja li miro, ja li veig amb els ulls i dic aquí ja no hi som.
Clar, per això també és important, no? Com dèieu, el paper de les administracions, no? En aquests casos. Jo penso també les famílies, no? No sé si en algun cas determinat fins i tot... abans comentaves, no?, que hi ha molts pares que abandonen les famílies perquè no poden, no, superar doncs aquest problema. No sé si també hi han mares que al final doncs acaben donant la tutela també dels seus fills perquè no troben cap altra sortida.
D'aquestes n'hi han molt poques, molt poques, i les poques que jo conec ha sigut perquè no podien pagar aquests centres, la família, i llavors se'ls ha dit, si tu cedeixes la tutela del teu fill o la teva filla a la DGAIA, la Generalitat, ells tenen fixes unes places en aquests centres per poder-hi portar els nanos que ells, que ells tutelen. Llavors, algunes d'aquestes famílies han hagut de donar la tutela dels seus fills a DGAIA, amb un cor petit, 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 perquè és l'última cosa que volien fer. I tot això s'ha fet doncs, per poder-los ajudar.
Clar, per acabar, no sé si fins i tot ni penseu, no?, en el futur, quan teniu doncs, aquesta problemàtica, aquestes famílies, com és el vostre dia a dia? O sigui, intentar buscar doncs, aquella
solució. Mira, el futur hi penses perquè, esclar, els nanos es fan grans i sempre dius, bueno, el dia que jo no hi sigui, què faran, on seran? Per això nosaltres esperem i desitgem doncs, de trobar algun lloc per ells perquè puguin viure quan nosaltres no hi siguem. Ara, organitzar-te tant els dies és impossible. Vius, ja no et dic el dia a dia, sinó l'hora a hora. Passes temporades més bones, d'altres menys, però, repeteixo, la major part d'aquesta problemàtica és una problemàtica genètica, que ells ja neixen d'aquesta manera, tant siguin adoptats com siguin naturals. Llavors, doncs, està clar, aquí hi ha una problemàtica sota bastant forta, que jo crec que es pot curar si se'ls agafa de quan són petits, orientar-los amb altres coses, ensenyar-los altres coses, jo crec que això és molt important. Perquè a mesura que es fan grans, això també és un problema i una disciplina que nosaltres hem de tenir molt grossa, que tu no els hi pots consentir tot. Perquè si tu ho consenteixes a tot, ja estàs fumut, eh? Vull dir, ja no te'n sortiràs, perquè ells cada cop tindran més força i tu menys. En canvi, has de saber dir que no. Jo, en el meu, l'he denunciat, i ara estem en judici. I això m'ha costat. Però crec que he fet bé i ho tornaria a fer-ho. Perquè és aquest posar límits que ells són incapaços de donar-se. Llavors, com que ells no se saben donar límits, se'ls ha de donar des de fora.
I què recomanaries, no?, a banda de posar límits a una família que ens estigui escoltant, no?, i que estigui passant per aquesta situació?
Quins límits ha de posar? Em demanes?
No, quines recomanacions els hi faries a les famílies que potser ens escolten i estan passant per una problemàtica similar? Posar límits i...
Sí, jo més que res els hi diria que no tinguin por a cap estigma, que surtin al carrer, vull dir, no al carrer, vull dir, que surtin, que es facin ajudar, que junts és molt més fàcil que una família que estan sols, que les problemàtiques, encara que els diagnòstics siguin diferents, la problemàtica és idèntica per tots, i que junts ens fem força per poder donar aquests límits, que potser un sol no ho sap, però estan amb els altres, aprèn quins són els límits que més necessita el seu fill, perquè és clar, és molt difícil, jo no puc dir, li has de fer aquest límit o aquest altre, perquè són situacions diferents i cada un ho ha de descobrir. Però jo el que sí els hi diria, sortiu, feu-vos ajudar, busqueu persones amb la vostra problemàtica, parleu-ne, no esteu sols, sobretot, no esteu sols i continueu estimant els vostres fills.
Doncs moltíssimes gràcies, Maria, per explicar-nos el teu cas i també tota la tasca que feu des de FATRAC, que doncs, els oients, no?, que necessitin ajuda poden posar-se en contacte amb vosaltres a través de la vostra pàgina web i allà doncs, els oferireu informació i assessorament.
Tot el que puguem us oferirem, tot el que tenim, sigui que és poc per ara, però de vegades aquest poc pot ser molt quan un està desesperat.
Oh, i tant. Una abraçada, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.